Notícies Vespre. Karen Madrid.
Bona acollida a la iniciativa per mantenir obertes escoles bressol municipals durant els matins del mes d'agost. L'Ajuntament té en marxa una prova pilot amb 36 places setmanals en les dues instal·lacions. Així ho ha destacat la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell.
En aquest cas, doncs, la prova pilot que hem fet ha estat a dues escoles bressol, una que és l'escola bressol de Can Llong i el Lles, la romànica, que durant el mes d'agost són les escoles bressols a l'estiu, que és com l'hem anomenat.
Des de l'equip de govern es plantejaran estendre la mesura a altres escoles bressol a partir de l'any que ve. La Fundació Humana preveu un augment del reciclatge de roba gràcies al Pacte per la Moda Circular i la Llei de Prevenció i Gestió de Residus. Amb aquestes normatives confien que es capgirin les xifres de recollida de productes tèxtils que es troben estancades des de fa molt temps. A la comarca, el primer semestre de l'any, s'han recollit 389 tones de roba, per sota de les 403 del mateix període de l'any passat. I en esports, el Sabadell s'entrena just a aquesta hora a la Nova Creu Alta per preparar el segon amistós de la pretemporada. Serà demà contra el Peralada al camp de l'equip gironí. Tot plegat mentre encara no hi ha novetats als despatxos arlequinats. Aquestes i altres informacions les desgranarem en els pròxims minuts amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora no trobem cap incidència a la xarxa viària més propera a Sabadell. També se circula còmodament tant d'entrada com de sortida de Barcelona.
El temps.
Ara mateix tenim 31 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que hi ha a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Hi haurà canvis? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. S'han iniciat els primers ruixats en punts del Pirineu. Són de forma local a hores d'ara els que estan caient, però s'espera que vagin a més i afectaran a diversos municipis del Pirineu, Prepirineu i també cap al nord de la Depressió Central al llarg de la tarda. Des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte de que aquests ruixats podran ser intensos, caure en tempesta, acompanyats també de pedra i també de ratxes fortes de vent. D'altra banda, d'altres punts del país tindrem un ambient assolellat. Sí que podran arribar a les mateixes encluses dels mateixos com un nimbus i deixar el cel enterbolit en alguns municipis propers en aquestes zones. Pel que fa a la temperatura, avui tornarem a parlar d'un ambient força càlid. Ahir es va arribar a la temperatura màxima de 37 graus i avui tornarem a parlar de temperatures força altes. I pel que fa al dia de demà, continuarem parlant de sol al matí, alguns ruixats a la tarda, però sí que ja demà han de ser més locals i afectar a la zona del Pirineu i del Prepirineu, sense tanta extensió ni tanta intensitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Prova de l'Ajuntament de Sabadell per saber si ajudarà la conciliació familiar obrir les escoles bressol a l'agost. El consistori ha començat per dos centres municipals de la ciutat, a la Romànica i a Can Llong. La posada en marxa de la prova pilot agost a les escoles bressol ha de servir per valorar si pot tenir èxit oferir aquest suport durant el mes central de les vacances d'estiu. Es tracta d'un servei gratuït de 9 a 12 del matí. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Les inscripcions s'han ofert per setmanes, a raó de 18 infants per setmana, a cadascuna de les dues escoles bressol participants. De les 144 places disponibles, se n'han cobert 108. Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Feminismes, aposta per compartir les cures entre homes i dones.
Aquí el que nosaltres volem és fer polítiques clarament que vagin en la línia, doncs, que la cura dels infants doncs, estigui compartida entre homes i dones, també donar facilitats a les famílies en la conciliació dels menors que tenen menys de 16 anys.
Acabat l'agost, es valorarà el funcionament després de la bona acollida d'inscripcions i es prepararà la consolidació a la resta d'escoles bressol, si s'escau, per l'agost de l'any que ve.
Aquesta mesura també s'emmarca dins dels objectius que tenim marcats a l'Ajuntament amb el Pla d'Igualtat i aquesta és una iniciativa doncs, que podem portar a terme perquè s'emmarca dins del Pla Corresponsable que és que prové del Ministeri d'Igualtat, i l'hem coordinat també amb el que és amb l'àrea de feminismes de la Generalitat de Catalunya, concretament doncs, amb la Conselleria, en aquest cas, d'Igualtat.
Aquest pressupost que ve del Ministeri d'Igualtat són 590.000 euros. Per Morell, la rebuda ha estat satisfactòria.
Nosaltres estem contentes tant com per la rebuda. Els infants doncs, estan a l'escola Bressol, estan fent les activitats que normalment fan els nens quan venen a l'escola Bressol, en aquest cas de 9 a 12, estan amb els monitors i amb les monitores, doncs fan jocs, fan lleure, tenen la seva estona de pati, al final és un espai doncs, ells on puguin estar doncs, ells també còmodes i es puguin divertir i així doncs, puguem tenir aquesta conciliació familiar.
Les places s'han atorgat per estricte ordre d'inscripció. L'objectiu, a més d'impulsar polítiques de conciliació familiar, és donar importància a l'aspecte de les cures, posant-les al centre i repartint-les entre gèneres per assolir la igualtat efectiva entre homes i dones.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La recollida de roba usada, lluny de guanyar adeptes en l'actual context d'augment de consciència mediambiental, es manté estancada a Sabadell i al Vallès Occidental. Segons dades de la Fundació Humana, el reciclatge de productes tèxtils ha baixat lleugerament el primer semestre de l'any comparat amb l'anterior. Ha passat de les 403 tones recollides a les 389. D'aquestes, 7 s'han recollit en contenidors de Sabadell. Tot i això, des d'Humana confien que aquesta tendència es capgirarà amb l'aplicació del nou pacte per la moda circular i la llei de prevenció i gestió de residus. Ho ha apuntat el responsable de comunicació de la Fundació, Joan Carles Montes.
S'ha demostrat que la indústria tèxtil una de les més contaminants que hi ha al planeta. S'ha demostrat la importància de la reutilització i de l'economia circular en favor de la sostenibilitat i de la segona mà és la recollida selectiva i la venda de peces de la segona mà són claus dins d'aquesta estratègia de l'economia circular i de la sostenibilitat.
De fet, la visió de la roba reutilitzada ja està canviant, encara que el reciclatge no creixi.
I si bé la recollida selectiva encara queda molt camí per recórrer, en canvi, l'altra cara de la moneda és que les vendes de roba de la segona mà han augmentat moltíssim. Aquest sector de venda de moda reutilitzada està vivint un moment molt dolç, precisament per això, perquè ens estem adonant de la importància a nivell de sostenibilitat que té aquest sector.
De les 389 tones de roba usada recollides al Vallès Occidental, un 60% s'han pogut tornar a vendre en botigues de segona mà, tant aquí com a Àfrica. Els diners recaptats es destinen a projectes de cooperació. Un 32% d'aquesta roba, però, no està en condicions per reciclar. Montes ha explicat què se'n fa.
No es poden reutilitzar, però sí, en canvi, se'n pot aprofitar la matèria primera. O, per exemple, parlem de jerseis que estan plens de boles. Bé, això no es pot posar a les botigues de segona mà, perquè és inacceptable, però, en canvi, sí que possiblement es pot aprofitar aquesta matèria primera. Per tant, hi ha un percentatge de roba que nosaltres recollim i que després en fer un triatge i veure que es poden destinar al reciclatge, doncs ho venem a determinades empreses que després n'extreuen aquesta matèria primera i fan d'altres productes, com per exemple catifes o mantes, etc.
La resta de residu tèxtil s'envia a l'abocador. En total, doncs, més del 90% de la roba recollida té una segona vida, un fet que evita l'emissió de 2.373 tones de CO2. El col·lectiu de la Regadora publicarà l'1 de setembre el seu primer llibre. En aquest s'hi recullen les reflexions de la primera edició del festival, així com també propostes concretes per Sabadell. Ho ha explicat Marta Reus, membre de comunicació de la Regadora.
És un recull que primer aborda una mica a nivell de territori, a nivell de Catalunya, i que, per tant, fa una mica de revisió de diferents temàtiques, no? D'emergència climàtica, de centre de feminismes, habitatge, mobilitat, sobirania alimentària i consum, però sí que és cert que s'aterra en alguns aspectes locals d'exercicis, propostes, iniciatives que s'estan duent a terme a la ciutat de Sabadell o pel Vallès Occidental.
El llibre es podrà trobar a la segona edició del festival, que se celebrarà del 16, 17 i 18 de setembre. Helena Molís, bona tarda. Bona tarda. De moment, des de la regadora han aconseguit el finançament mínim per poder dur a terme una segona edició del projecte gràcies a una campanya de micromecenatge. D'aquesta segona edició del Festival, Reus en destaca les activitats i tallers musicals que se celebraran a diferents punts de la ciutat.
I en el tema del taller i les activitats, doncs estem acabant també de tancar els espais on estarem, que estarem situats al carrer Sant Isidre, a la plaça Creu Alta i l'Estruc, on trobarem la fira, els tallers infantils, música, i on hi haurà altres tallers, altres activitats, com per exemple un taller de rap a càrrec de la Vita, que és la persona, bueno, és membre de Tribade, i de l'Elane, que és també rapera coneguda. I llavors doncs tancarem amb grups de música tant locals com amb Elane i amb Tribade al final de la nit, no? Això el dia 17 de setembre.
En l'edició anterior del festival s'hi van aplegar unes 500 persones, una xifra que aquest any es vol superar.
Doncs mira, l'any passat ens vam situar en 500 persones que van passar pel festival, i aquest any ens agradaria duplicar-ho, i si més no, i triplicar-ho, no? Perquè sí que és veritat que estem veient que hi ha molt més ressò que l'any passat. Estem tenint confirmacions, com us comentàvem, no? Més a nivell internacional, amb ponències una mica més potents, perquè arriben tant a nivell de territori nacional com internacional.
Des de l'entitat fan una crida perquè tothom qui ho vulgui es pugui apuntar com a voluntari per a les jornades del festival.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Seguim desgranant els actes de la Festa Major i avui parlem de la festa tradicional. L'Helena Molís i el Pau Duran ens descobreixen totes les activitats. Una de les principals novetats d'aquesta Festa Major respecte a la de l'any passat és que la cultura popular torna als carrers de Sabadell.
Les diferents colles de la ciutat, així com el Seguici Festiu de Sabadell, recuperen les activitats de carrer. De fet, durant el tret de sortida el divendres amb el concurs de voltes del Vall del Rodet. Dissabte hi haurà la cercavila de Festa Major, mentre que diumenge serà el torn de les Bèsties de Foc amb la cercavila infernal. Finalment, dilluns a la nit hi haurà el Ball del Seguici Festiu de Sabadell.
Tornen també els concerts més tradicionals.
Exacte, és el cas dels versots de Festa Major de dissabte a la nit o el concert de veneres de diumenge. Com sempre, dilluns a la tarda, les corals aterraran a la plaça Sant Roc per fer el seu tradicional concert.
I atenció, perquè els saballuts també tornen a la plaça aquesta Festa Major.
I ho fan per partida doble el dissabte amb els castells de vigília i el taller de castells, i diumenge amb la jornada castellera.
I la Festa Major, però, compta amb altres actes.
Com, per exemple, la clàssica Fideuà popular del dissabte al Parc Catalunya, els concursos de flams, titius i garrotins el diumenge o el saballut de ferro el dilluns.
Jo cantaria si tu volguessis estar amb mi.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Més de 81.000 persones s'han registrat al portal web de Renfe per poder demanar l'abonament gratuït en vigor a partir de l'1 de setembre. Aquesta xifra suposa superar el nombre de registres per 23 respecte a un dia normal. El registre és el pas imprescindible per acollir-se a la mesura aprovada pel Consell de Ministres. L'abonament es podrà adquirir a partir del 24 d'agost amb un dipòsit de 10 euros. La primera setmana d'agost s'ha tancat amb 1 miler d'hospitalitzats amb Covid al conjunt de Catalunya. En total hi ha 33 persones a les unitats de cures intensives, 9 menys que la setmana passada, segons dades publicades avui per Salut. El nombre de persones que han perdut la vida per aquesta malaltia ha estat de 27, dels quals la meitat eren majors de 80 anys. La setmana anterior se n'havien registrat 93. I un últim apunt, el vaixell insígnia d'Open Arms fa la seva primera missió humanitària després de 8 mesos aturat. L'embarcació ha sortit del port de Barcelona i es dirigeix cap al Mediterrani Central, espai on els últims dies l'altra embarcació, l'Astral, ha intervingut en nombroses operacions, salvant més d'un centenar de persones.
Esports.
El Sabadell afronta demà el segon amistós de la pretemporada al camp del Peralada. L'equip de Gabri Garcia s'entrena aquesta hora a la Nova Creu Alta després d'haver-ho fet també al matí a Sant Oleguer per continuar amb la posada a punt. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Madrid serà el primer cop que el centre d'esports s'enfronti al conjunt gironí des del gener del 2019, en aquell episodi que va acabar amb la destitució de Toni Salguerat com a tècnic arlequinat. En el context actual, serà el rival de menys entitat de la pretemporada del Sabadell, ja que el Peralada milita a Tercera Federació. Gabri García, l'entrenador del centre d'esports, espera que el test, que arrencarà demà a les 7, serveixi per plasmar els progressos dels seus homes.
Crec que els jugadors estan molt oberts a interpretar això i jo crec que al final els agrada, no? Els agrada jugar pues, a el que estem intentant fer i bueno, a partir d'ara pues, igual continuar amb la càrrega de física que no la podem oblidar, però bueno, en profunditzar una mica més ja més amb els partits que venen en cosetes, però ja et dic, molt content per tot i els pocs dies de les coses que he pogut veure en aquest aspecte d'interpretació del joc, no?
Contra el Prat, la setmana passada van debutar gairebé tots els jugadors de la plantilla, excepte dos centrals, el lesionat César Morgado i Pelayo Suárez, l'últim fitxatge, i qui probablement s'estrenarà com a arlequinat. Veurem també si els joves de la base continuen tenint oportunitats. Actualment, 8 jugadors del filial i 2 juvenils, Ian Martínez i Sander, segueixen amb la disciplina del primer equip. Els despatxos, hores d'impàs i de tranquil·litat sense que hi hagi novetats destacades. El més rellevant, que el club vol tancar la incorporació d'un tercer porter per completar la primera plantilla. Aquest fet faria guanyar una fitxa sènior extra al club fins a un màxim de 18, tot i que això no implica que es completin totes les vacants necessàriament. El perfil que busca la direcció esportiva és el d'un sub-23 i de proximitat, i la idea és no fer pujar cap dels porters del filial ni del juvenil A.
Per la seva part, el Sabadell juvenil ve de quedar subcampió al prestigiós torneig de Sant Roc d'Arenys de Mar. Al Maresme, els de Marc Noment van superar el Badalona i el Nàstic i es van classificar per la final, on van caure davant l'Espanyol per 2-0. El tècnic, tot i considerar-ho un bon test, admet que no serà el mateix que es trobaran durant la temporada Divisió d'Honor i que encara queda molt camí per fer.
Tot això et serveix per agafar sensacions, per veure el perfil de la plantilla, el perfil dels jugadors, per veure en quin punt estàs, quines són les línies de progressió i posar fil a l'agulla i seguir treballant. Tots els partits han sigut competits, en tots el marcador ha pogut ser diferent, però al final han sigut els que han estat. I jo em quedo amb una mica el que deies tu, de les sensacions de l'equip, que són correctes, són bones. Estem on hem d'estar al nivell de la plantilla, però encara estem verds en el model de joc.
A tot això, els principals equips juvenils de la ciutat ja coneixen els seus calendaris. Recordem que el juvenil A del Centre d'Esports a Divisió d'Honor s'estrenarà davant l'ADAM el cap de setmana del 3 i 4 de setembre. Ahir es va publicar el de la Lliga Nacional, que ens deixarà un Mercantil Sant Andreu i un Bellvitge Sabadell B a la primera jornada, el cap de setmana del 24 i 25 de setembre. El primer derbi serà la cinquena setmana de competició. En format més breu, el futbol sala Sabadell femení ha renunciat a la possibilitat de jugar a segona nacional. Per una combinació de fets, les arlequinades, malgrat haver descendit a les pistes, tenien la possibilitat de mantenir-se a la categoria de plata, però han descartat aquesta opció. El fet que el Penyesplugues B descendís per arrossegament i que dos clubs aragonesos es fusionessin deixava una vacant lliure. La Federació Espanyola, però, ho va comunicar oficialment a l'entitat creualtenca el passat divendres i només deixava 3 dies hàbils per respondre. En aquest context, amb un projecte construït per militar a la Divisió d'Honor Catalana, el futbol sala Sabadell femení ha decidit rebutjar la proposta. I en bàsquet, Marina Asensio i la selecció espanyola sub-18 ja coneixen el rival de 8ens de final a l'europeu d'Heraklion. Després de completar la fase de grups en plena de victòries, el combinat estatal amb la jove sabadellenca a les seves files s'enfrontarà a Bèlgica demà a 2:15 del migdia. Les belgues van quedar últimes del seu grup. En cas de guanyar, Espanya estoparia a quarts amb el vencedor del Finlàndia-Israel. Passen 3 minuts d'un quart de 8. És moment per posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 9 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris i a les 2 amb el Notícies Migdia. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.